Monstres verdosos, adoradores del diable, bèsties sexuals i, fins i tot, mares de família. La figura de la bruixa ha estat interpretada d'infinites maneres al cinema i la televisió, des del Màgic d'Oz fins a The Witch. La crítica de cinema i televisió Eulàlia Iglesias ens fa un repàs per algunes de les bruixes més interessants de la ficció audiovisual de totes les èpoques.
El més interessant pel que fa a la representació de les dones com a bruixes a l'audiovisual és com una de les primeres imatges que ens marquen en aquest sentit ens venen a través precisament del que serien els contes infantils.
Us demano perdó, però no sabia que existissin bruixes tan atractives.
Només les dolentes són lletges.
Fixa molt la idea de relacionar l'encarnació del mal, no? La dona que t'ha de fer por, aquella que t'ha d'espantar, amb el d'una dona que té poder, però utilitza aquest poder en contra teva, no? Sobretot en contra dels infants, que necessiten sempre aquesta idea de sentir-se protegits, no? I veuen algú que bàsicament utilitza el seu poder per fer-los mal. I des de l'aspecte físic, aquestes dones, a més, tradicionalment han tingut sempre un aspecte que no s'associa o que trenca amb el que seria el cànon de bellesa tradicional, i també, a més, són dones grans, és a dir, són dones belles amb B baixa i que no es consideren belles amb B alta.
Tu, floreta ensucrada, és cert que aquí no em puc ocupar de tu, però que no et torni a trobar en el meu camí, més et val. Et reservo una sorpresa i el teu gosset també.
Però això és habitual també, per exemple, a través d'una de les primeres grans pel·lícules en color de Hollywood, que és el MacDoss, que l'ús del color, l'ús del tecnicolor, que era tota, una gran innovació en aquell moment, no era el gran espectacle de la pel·lícula, és que era en color, també ressalta aquest fet de representar, no, la bruixa dolenta, també és la bruixa de l'Oest, com un personatge també, entre cometes, molt repulsiu físicament, no, perquè és allà de color, un color verd allà molt marcat, no, i amb les berrugues i el vestit negre i de més. No? Per tant, hi ha aquest punt de subratllar, no, que aquesta dona amb poder, que utilitza el poder d'una forma que ens resulta perillosa, sobretot, no, més això per la infància, a part, són persones, són dones que no et resulten complaents a la vista. No? I per tant, hi ha també aquesta associació com molt perversa de les dues idees.
Una bruixa. Ho sabia des del principi.
Ho sabies?
Doncs sí, estic embruixat des que et vaig conèixer.
I tant te fa? No fa res estar casat amb una bruixa?
M'agrada.
M'esforçaré molt per ser una bona muller i faré servir la bruixeria per ajudar-te.
Hi ha un canvi en la representació de les bruixes, també, just una mica, en cert cinema nord-americà, després de la Segona Guerra Mundial, i és aquesta perspectiva de presentar ja la bruixa en un context més amable, i de fet en pel·lícules que són comèdies, on les bruixes són dones que bàsicament utilitzen la màgia per aconseguir l'amor de l'home que desitgen i, sobretot, es veu com acaben renunciant a aquella màgia per poder conviure amb un mortal.
Ah, tant de bo pogués passar una estona amb gent normal, només per canviar una mica.
No t'agradaria gens, estimada? És horrorós. Vols ser normal?
Sí, em sembla que sí. Seria bonic ser normal de tant en tant.
Què potser voldria ser normal per aquell senyor Henderson?
No em faria res.
Per una banda, sí que hi ha com cert reconeixement de la dona com algú poderós, molt més poderós que la seva parella, atès que elles són éssers extraordinaris, no? I la parella és un home mortal, normal i corrent. Però, per altra banda, hi ha aquesta trampa molt habitual en el cinema nord-americà de l'època en què a les dones, fins i tot quan són protagonistes i tenen certa agència narrativa en els films, com és el cas de tant de Mena Verde una bruja com Me casé con una bruja, que són dos títols molt similars per dues pel·lícules diferents, sempre els hi toca escollir. Mentre els homes ho poden tenir tot, poden tenir la feina i l'amor, el poder i l'amor, la família i l'amor, en el cinema nord-americà de l'època, les dones, en aquest cas, han d'escollir. Han d'escollir entre ser extraordinàries o tenir l'amor.
I si descobreix que ets una bruixa?
Li diré jo.
Li diràs?
Sóc de les que penso que els matrimonis no han de tenir secrets.
I quan li diràs?
Així que te'n vagis.
Així tot arreglat. Tornaràs a casa de seguida.
Embrujada, Bewitched, és un exemple perfecte d'aquesta idea de domesticitat de la bruixeria i de redomesticació que viuen en general les protagonistes femenines en el cinema i la televisió nord-americana després de la Segona Guerra Mundial. Encara que sembli estrany, tu trobes pel·lícules dels anys 30 amb dones molt modernes i molt alliberades i just en el cinema després de la Segona Guerra Mundial hi ha una estratègia clara de redomesticar les dones i també fer-ho al cinema i a la televisió. La sèrie té el seu encant, diguéssim. Podem fer aquesta com crítica des de la perspectiva de gènere, però evidentment també hi ha el seu encant, perquè sempre hi ha aquest punt de, bueno, és poderosa, però no s'expandi el marit, la màgia, el servei de portar bé la llar i de més.
Ella te ha hechizado, ayudada por el mal. Con la ayuda del diablo mató a su marido. La denuncio por brujería. Que lo niegue, si se atreve.
Per mi, una de les principals representacions de la dona com a bruixa, amb un cert sentit històric, és Dies Irae, una pel·lícula del director danès Carl Theodor Dreyer, que és un d'aquests grans noms de la història del cinema. En aquest cas, és una dona obligada a casar-se amb un home molt més gran, que a més és un sacerdot protestant, i que s'enamora del fill del seu marit i és a partir d'aquí, diguem-ne, que se l'acusa de bruixa. Estem en un entorn, diguem-ne, de la Dinamarca del segle XVII, on la mare d'ella aquest dia va ser acusada de bruixeria, la seva millor amiga, una senyora gran, també és acusada de bruixa, és la facilitat, no, amb què et podien acusar de bruixa, precisament com quan a dona et desviaves d'aquest paper.
Me preguntas si alguna vez he deseado tu muerte. Sí, la he deseado cientos de veces, pero la deseo mucho más desde que Martin y yo...
¿Martin? ¿Y tú?
Sí, Martin y yo. Ahora ya lo sabes.
En aquest sentit, és una pel·lícula més amb aquella estètica de pel·lícula nòrdica, així, no, allò molt, molt austera, que també retrata una mica aquesta religió rigorosa i punitiva, que és molt, molt impactant. I per mi, és una de les grans pel·lícules, això, amb dona com a protagonista que s'escapa de la norma.
¿Ha oído hablar de Elena Marcos?
Claro, era la famosa Reina Negra. Una bruja muy poderosa con gran talento para hacer el mal. Una auténtica maestra de la magia. Vivió y murió en esta ciudad. ¿Lo sabía?
Sí.
La Suspiria del Dario Argento, que és també una pel·lícula que utilitza la qüestió de les bruixes. I a mi m'agrada molt, lo de la forta idea, la idea de l'escola de bruixes amagada sota l'aparença d'escola, en aquest cas, diguem-ne, de dansa. Hem parlat de les bruixes o la seva representació individual, però jo crec que a vegades el que m'interessa més, a part d'algunes figures singulars, és el fet col·lectiu.
¿Existe alguna asociación de brujas?
Lo correcto sería un círculo de brujas. La mujer que se convierte en reina de la magia es 100 veces más poderosa que las demás brujas. Es como una serpiente. Su fuerza está en su guía, que es su cabeza. Un círculo sin guía es como una cobra decapitada, inofensiva.
És veritat que amb els aquelarres hi ha algo com de també patriarcal, atès que teòricament la convenció de bruixes es fa per adorar, no, aquesta, diguem, una versió negativa de Déu, que seria el dimoni, el gran boc, no, diguem, no deixa de ser una figura masculina i tindria alguna cosa de falocèntric de plegat, però, diguem-ne, si ho deixem de banda, hi ha aquest punt de la conxorxa de dones, no, per exercir el poder de forma, diguem, subterrània, underground, alternativa, amb molta força.
He visto a la serpiente en mi hijo, detuviste la oración.
Ellos
de...
mienten.
Yo lo vi. Caleb desapareció contigo.
Yo quiero a Caleb.
¿Y quién me lo trajo pálido? Como la muerte, desnudo y embrujado.
La figura de la bruixa segueix present en tota una sèrie de mostres de pel·lícules actuals, sobretot nord-americanes, de terror, i fins i tot, per exemple, hi ha una que es diu The Witch, per tant, tal qual va d'això, és un d'aquests films que també reivindica certa, diguem-ne, posada en escena molt més realista. És també allò, això, la història d'una família puritana que viu aïllada perquè fins i tot considera que la seva comunitat no és prou religiosa i com, diguem-ne, són atacats, no?, per una mena de dimensió malèfica que viuen en els boscos. Diguem-ne, i com sobretot sembla que això està atraient a una de les noies.
Soy la bruja del bosque. Cuando duermo, mi espíritu escapa de mi cuerpo y bailo desnuda con el diablo. Puedo hacer que un hombre o cualquier cosa desaparezcan si me place.
No.
Sí, I pienso hacer que desaparezcas si me enfadas.
La conversió en bruixa d'una protagonista. I és també una pel·lícula que a mi acaba d'una forma ambigua, però a mi m'agrada molt també el poder que té aquest final dins del que comentava de la qüestió de la Kelarre de Witch, no? I la reivindicació, bueno, que a vegades també anar per al cantó malèfic de la força en segons quins contextos n'és necessàriament negatiu.
Les dones i els dies.